Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Concili per a l'evangelització. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem l'article del cardenal Martínez Sistac en què repassa vivències del Concili Provincial Tarraconense celebrat fa 25 anys. El primer tema del concili es concreta en 47 resolucions dedicades a l'evangelització en una societat secularitzada i pluralista, recorda Sistac.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Del 3 al 6 de febrer s'ha celebrat a Montserrat la reunió de la comissió preparatòria del capítol general de la congregació suplacense casinesa que tindrà lloc a finals d'agost a prop de Roma. Hi ha participat l'abat president de la congregació suplacense casinesa, el sabat encalcat a França, de Sorres, a Sardenya, el superior de la comunitat benedictina de la Vall d'Aosta italiana, el visitador de la província suplacense a Filipines i el pare Josep Enric Parellada, monjo de Montserrat i secretari general del capítol. Durant aquests dies han treballat en el programa del capítol del mes d'agost que tindrà com a tema el desafiament de la fraternitat evangèlica avui, la comunió en comunitat i entre comunitats. Pare Guillermo Arboleda, abat president de la congregació suplacense casinesa.
Vemos que la vida monàstica tiene que dar un testimonio de comunión y cuando se vive esa comunión en concreto en cada comunidad y entre comunidades, pues el testimonio puede ser más elocuente, puede brillar más. Evidentemente que este trabajo de reflexión nos llevará a tomar algunas decisiones, se aterrice en acciones concretas que favorezcan la consolidación de las comunidades y la consolidación de la congregación en esa relación de comunión.
Una de les qüestions que han estat motiu de reflexió ha estat la precarietat que viu la religió cristiana a Occident, que contrasta amb la situació que es viu al Vietnam, per exemple, on hi ha un cristianisme emergent, un monaquisme a l'alça, malgrat tenir problemes amb el règim. El pare Guillermo considera que el moment actual és també una oportunitat per canviar de vida i donar valor a l'essencial. A Montserrat, la comissió preparatòria ha acabat d'enllestir els detalls del proper capítol general, al qual assistiran tots els superiors dels monestirs autònoms, priorats i abadies, els delegats de les 8 províncies de la congregació, els delegats que representen cada centenar de monjos, els visitadors de les diferents províncies i els assistents de l'abat president a la Cúria General de Roma, a més de la comissió jurídica que encapçala el pare Josep Enric Parellada, que també actuarà com a secretari general del capítol.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes? Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Un dia com avui que volíem parlar de fruita. I és que el passat divendres els pagesos de Catalunya, de Lleida, evidentment, es manifestaven amb una tracturada pels baixos preus que acaben guanyant, si és que en guanyen, que conreen també per una manca d'interès cap al món rural. En parlem amb Francesc Pena, ell és responsable del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Senyor Pena, quines són les principals reivindicacions i els principals problemes que viu la pagesia del país?
Bé, la principal reivindicació és que no ens guanyem la vida amb el que fem. Els preus que percebem des del 2014, des del 7 d'agost del 2014, en què Rússia fa un veto a les importacions de fruites i verdures de casa nostra, impedeix que ens guanyem la vida. Aquell dia és l'abans i el després. Rússia era un mercat que absorbia el 23% de la producció de casa nostra i desapareix de la nit al dia.
Quina solució té tot plegat?
Bé, la solució després de 5 anys sol és una, és ajustar oferta i demanda, fer un pla d'arrencada a nivell de tot l'estat espanyol per tal de adaptar l'oferta actual a la demanda que hi ha un cop desaparegut Rússia i que no es tornarà a obrir, pel que sabem. I això ha ajudat d'un pla financer per reestructurar el sector, ja que la pagesia acumula tantes pèrdues que a dia d'avui els bancs no ens financen.
A casa nostra, som prou conscients, el consumidor, no només del que costa conrear fruita, del que costa l'ofici de pagès, sinó que el que paguem és infravalorar el treball del pagès de Catalunya?
Jo crec que no en som conscients. Quan a un supermercat hi ha una oferta de poma a 0,99, la població de Catalunya crec que no és conscient de que el pagès per aquella fruita no rebrà més de 12 o 13 cèntims, quan té uns costos de producció de 30.
Ara parlàvem d'aquests supermercats, d'aquestes grans superfícies que tenen una oferta bastant àmplia sobre els preus de la fruita, de la verdura del país. Però si parlem d'aquests famosos supermercats, sense dir marques, però tothom sabem al que ens estem referint, supermercats ecològics que diuen que no hi ha intermediaris entre pagesia i consumidor, això ens ho hem de creure?
Bé, com en tota publicitat, hi ha una part de cert i una part que no ho és.
Hi ha interès per arreglar-ho tot plegat des de les institucions?
Bé, com a mínim, el canvi de tendència que veiem enguany, que no s'hauria produït els últims 4 anys, és que com a mínim se'ns està escoltant. I això, per nosaltres altres, ja és molt. El que demanem és, ara mateix, és passar de les paraules, de les bones paraules que tant l'administració catalana com a la central ens estan oferint, a fets concrets, perquè necessitem mesures concretes ja, perquè aquesta setmana comencen a anar a florir els fruiters i en 3 mesos ja estarem a la campanya. I és ara, en aquest moment, en què tenim la necessitat de financera més important, perquè és quan fem tota la feina forta, quan lloguem personal i quan gastem inputs.
No sé si, d'alguna manera, després de la manifestació multitudinària, més de 350 tractors col·lapsant les carreteres i més de 1.500 persones manifestant-se a la ciutat de Lleida, no sé si després d'aquesta mesura de pressió, si en podrem dir així, d'aquesta manifestació, d'aquesta queixa, sí que des de l'ens polític, des de l'ens públic, hi ha hagut resposta i, per tant, hi haurà properament alguna mena de reunió?
Sí, aquest dimecres, a les 10 del matí, a la seu del Departament d'Agricultura a Lleida, ens rebrà la consellera i el propi president de la Generalitat per poder parlar intentar de ficar fil a l'agulla per a ficar damunt de la taula mesures urgents que necessita el sector. Però no en tenim prou, perquè la pota catalana és una, però aquí al costat d'Aragó tenen els mateixos problemes que nosaltres i necessitem la intervenció del Ministeri d'Agricultura.
Doncs segur que ens seguim parlant d'aquesta reunió per saber què en surt de tot plegat i com es soluciona el tema de la pagesia catalana. Per cert, que en parlàvem del tema del preu de la fruita, però també tenen una certa preocupació per l'abandonament del món rural, no?
Sí, està clar. És que darrere de la desaparició d'un sector tan important com és la fruticultura hi haurà un abandonament del món rural, perquè la resta de sectors o subsectors agraris tampoc tenen rendibilitat. I no es passarà d'un model de fruita a un altre model, perquè l'altre model no existeix. El que sí que demanaria com a responsable de fruita és als consumidors que busquin el producte de proximitat, que siguin crítics, que llegeixin les etiquetes i que consumeixen producte de lo més a l'hora possible perquè és el millor producte per a ells i pel país.
Com deia, seguirem parlant de tot plegat. Francesc Pena, responsable del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per atendre avui en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres, escoltants.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Parlem de l'espectre autista i de la tasca de la Fundació Friends amb José Llor, que ell és educador social i coordinador de l'àrea de lleure i vida independent. José Llor, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, Joan.
Deixa'm preguntar-te com hauríem de definir l'Asperger.
L'Asperger estaria dintre del trastorn de l'espectre autista i al final seria una forma de veure i d'entendre el món de forma diferent o tal com estem acostumats.
No sé si encara està molt estigmatitzat. El que sí que ens passa a molts, i m'incloc, és que ho confonem normalment amb l'autisme i no acaba de ser ben bé el mateix, no?
Bé, tècnicament sí, tècnicament estaria dintre de l'espectre de l'autisme. El que passa, o principalment, la diferència principal seria que no hi ha discapacitat intel·lectual.
Els agrada veure's els nanos que tenen Asperger reflectits amb referents televisius?
Normalment sí, quan són tractats com a personatges estàndards, normalment els agrada.
Estem parlant de Good Doctor, Atípica, Sheldon Cooper, eh? Per exemple.
Sí, jo crec que sobretot Atypical és una bona, és un bon exemple. Perquè es tracta molt des de la estandarditat, no? D'un jove amb Asperger a un institut, a una feina, no? Tot i tenint en compte que és l'ideari americà, no? Però seria més que Good Doctor, que no, que continua l'estigma aquest de les superaltes capacitats.
José, com ajuda la Fundació Friends aquests nanos?
Bé, sobretot nosaltres donem suport a la vida adulta. Això comprèn fer un grup social, fer un grup d'amics, on estar còmode, on poder tenir gent amb la que relacionar-te i fer activitats que tothom hauríem de fer a totes les franges d'edat a partir dels 16 anys, no? Això seria el primer, fer una mica amics, una mica grup social, i això ajuda molt a l'autoestima. Després tenim un suport educatiu per als joves que no han acabat els estudis pel tema d'assetjament escolar, no per capacitat, i llavors a partir dels 16 anys venen aquí a la Fundació a estudiar i a treure des de el graduat en educació secundària fins a proves d'accés, batxillerat, cicles formatius. I, a més, també, des de fa 3 anys vam obrir un servei prelaboral on el que fem, sobretot, és orientació vocacional, veure què et vols dedicar, no? A part, també tenim un petit projecte laboral, que tenim dos guies turístiques, una al monestir de Pedralbes i una altra al monestir de Sant Cugat, que un cop a la setmana fan la ruta guiada per a grups.
Per cert, 15 anys de la Fundació Friends, que celebrareu aquest mateix divendres.
Sí, a la Casa del Mar ho celebrarem. La veritat és que tenim, bueno, estem molt contents perquè, bueno, vam començar fa 15 anys amb la Carme Canals i 7 famílies més, i a dia d'avui pues, arribem quasi a 180 persones entre tots els serveis.
Entenc que un acte obert, eh?
Sí. Sí, és, bueno, però tenen que recollir entrada, llavors ara mateix crec que hem superat, que ja tenim l'aforo complet.
Vaja, sí. Vaja, que si ja arribeu tard, doncs us perdeu aquest acte, però sí que podeu ajudar d'alguna manera a la Fundació Friends. Com fer-ho, José?
Bé, doncs, des de ser voluntari en els diferents serveis fins a, bueno, a fer donacions. Nosaltres estem, la veritat és que la nostra finançació depèn el 90 o el 80% de les famílies, i només de l'administració pública rebem un 10%, i l'altre 10% seria el millor d'empreses que ens fan la donació puntual cada any d'X diners, no? Mm-hmm. Llavors serien com les dues formes, com una manera ser voluntariat i fer alguna tasca, o fer voluntariat, inclús tenim un teaming que és un euro al mes i que en la pàgina web de fundacionfriends.org ho podeu trobar i és molt fàcil donar-se d'alta.
José Llorca, educador social i coordinador de l'àrea de Lleure i Vida Independent de la Fundació Friends. Fem una cosa, un dia us veniu aquí a l'estudi i en parlem abastament, d'acord?
Vale, perfecte. Nosaltres encantats.
Moltíssimes gràcies, una abraçada i feliços 15 anys de la Fundació Friends i bona feina. Gràcies.
Moltes gràcies, Joan.
Així arribem fins a les 10 del matí. Mercè Raga, que ens porta l'actualitat més destacada, parlant també de la mort als 93 anys de Fernando Morán, i ja s'hi posa l'equip de la Fórmula Lesan. A les 11, no us perdeu 50ers.
Ràdio Estel, segona vegada.
Volíem comentar la bretxa salarial que pateixen les dones a la feina i que s'ha reduït a la minsa xifra en un any del 0,4%. Quines solucions es plantegen per tal de posar fre a la bretxa salarial? En parlem a aquesta hora amb Laura Martínez. Ella és presidenta de l'Institut Català de la Dona. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, bon dia.
Ara, en som prou conscients tots plegats d'un problema com aquest?
Jo crec que cada vegada en som una mica més conscients, o com a mínim des de l'Institut Català de les Dones anem procurant que cada vegada en siguem una mica més conscients de que això està passant, però calen més mesures i que tots ens n'adonem, doncs, que això és una gran injustícia social i que cal caminar cap a una altra banda, que cal modificar aquestes situacions.
Ahir ho dèiem molt en aquest programa de forma simbòlica, no sé si tant de forma simbòlica, hauria de ser cada dia 8 de març per canviar-ne alguna cosa?
Sí, sí, sí. El que passa és que, evidentment, si fos cada dia 8 de març i cada dia parléssim del mateix, doncs arribaria un moment en què tampoc en faríem gaire cas, no? I és una cosa que ja sabem i que ja està allà i que d'això. Però sí, sí, cal reivindicar els nostres drets a 8 de març i cada dia.
Què fa l'Institut Català de la Dona per tal de millorar la situació?
Bé, des del govern de la Generalitat es fan accions des de diferents departaments. El Departament de Treball és potser qui té més pes en intentar minvar aquests desequilibris, i també des de l'Institut Català de les Dones. Pensem que una de les causes més grans d'aquesta desigualtat són el mal repartiment de tasques de cura que assumim com a rols homes i dones. I tenim dades
encara,
que són així, que encara són així. I a vegades hi ha un peix que es mossega la cua. Les dones patim o assumim molt més les responsabilitats familiars i de cura. I això, per exemple, només és un exemple, les excedències laborals per cura de familiars les agafen en un 8,9% homes i un 91,1% les agafen les dones. És una mica un peix que es mossega la cua, perquè quan es dona la necessitat en una família de que algú agafi una excedència total o parcial per cura d'un familiar amb malaltia o per cura d'un infant o d'una persona gran, l'economia familiar fa que tendeixis a que aquesta persona que ha d'agafar l'excedència sigui la persona que té el sou més baix, per no afectar tant a l'economia familiar. Però, clar, tal com ho tenim estructurat, qui té el sou més baix gairebé sempre és la dona. Llavors cal trencar aquesta roda, perquè si no és com un hàmster del que no podríem sortir mai. i és una de les causes importants. Per tant, cal treballar també molt en la corresponsabilitat de les tasques familiars.
Per tant, no només parlem de la bretxa salarial com a única cosa que passa a la feina quan ets dona, sinó que ja podríem dir que parlem de discriminació laboral, no? Entenc que encara passa allò de que les dones en edat de tenir criatures, doncs, o no són contractades, o són contractades amb sou més baix, o quan agafen la baixa per maternitat de seguida es fa alguna mena d'expedient o se les fa fora de la feina.
Sí, sí, hem de dir que la discriminació i l'assetjament contra les dones en l'àmbit laboral es produeix fins i tot abans de formalitzar el contracte de treball, perquè quina dona no ha patit la pregunta en alguna entrevista de si té parella, de si té intenció de tenir fills de cara a un futur, i per tant això és una cosa que ens perjudica greument. Tenir criatures és creure en el futur, i per tant hem d'entendre també que no és només una cosa de dones, i en aquest sentit jo crec que legalment estem avançant força amb els permisos per tenir cura de fill, que no s'haurien de dir ja ni de maternitat ni de paternitat quan siguin iguals, i per tant que els homes tinguin un permís de paternitat o de cura de fill d'igual durada que el de la dona. I hauríem de tendir això també per amb una doble finalitat. Una, amb la finalitat de que l'empresari no es plantegi que és pitjor contractar una dona que un home perquè pot tenir un fill i patir la baixa de maternitat i durant aquest temps no hi serà i de més, perquè un home també t'agafarà aquesta baixa per cura de tenir fills. Mm-hmm. I dos, per, com et deia, aquesta segona vessant, que és la de que assumim les tasques familiars de manera diferent, i és crear aquest vincle molt estret també entre pare i fill, que ara existeix molt més important en la dona que en l'home, i aquesta assumpció de responsabilitats per part del pare de que el fill i la cura del seu fill és cosa de tots dos i no únicament de la dona. Per tant, si féssim una baixa de maternitat normal de 16 setmanes i automàticament l'empalméssim amb una... Ho dic perquè a vegades hi ha el tema de la lactància i de més, i de recuperació de la dona del part, per tant seria bo que les primeres setmanes ho fes la dona, evidentment, però que automàticament després fos l'home qui es queda amb el fill i en té cura, i per tant generem aquest vincle i aquesta responsabilitat també. I d'aquesta manera també abordaríem, la llei va cap aquí, estem en un termini intermig, però que acabarà sent també el permís de paternitat de 16 setmanes, i per nosaltres aquesta és una cosa important en la que guanyaríem en les dues vessants d'aquesta discriminació.
Ara em deia, la llei va cap aquí per la nit, tornant a la bretxa salarial. No sé si creu que des del Parlament de Catalunya s'hauria de regular de forma més estricta amb alguna llei encara més dura, si calgués, que no hi hagi aquesta bretxa salarial. Estem parlant de que en els darrers gairebé 5 anys no s'ha reduït gairebé res.
Sí, sí, està clar que si ho féssim, si seguíssim aquest ritme, tardaríem 40 anys en poder tenir igualtat, perquè, clar, l'anem reduint tan poc a poc que no pot ser. Nosaltres el que fem és per anar... apostem per anar donant eines perquè això no vagi passant i vagi sent, o sigui, mesures positives, però bueno, també ara les empreses, cada vegada més empreses han de registrar el seu pla d'igualtat, que posa de manifest quines són també les seves discriminacions i les bretxes que pateixen a les seves empreses, i plantejar també com pensen solucionar-ho. Aquesta seria una de les línies que s'estaria seguint. I també, des d'ara, el Departament de Treball pues, també té un web, en el seu web, un registre salarial. Això és una cosa que s'acaba d'implementar com a obligatori per totes les empreses tenir un registre salarial, i se'ls hi posa fàcil perquè el puguin tenir i el puguin seguir, i això també posa de manifest quines són les desigualtats a la seva empresa, i a més aquest registre ha de poder estar a disposició de tots els representants dels treballadors perquè puguin exigir també les igualtats que marca la llei, o que se segueixin les igualtats que marca la llei, que és que no hi hagi cap discriminació per raó de sexe o de gènere en els salaris.
Per cert, no sé si en els darrers temps on s'ha vist més reflectit tot plegat perquè han convocat vagues, perquè s'han fet veure molt les seves protestes, perquè el govern de la Generalitat ha fet una campanya fa ben pocs dies, és en el món del futbol femení.
Sí, de l'esport en general, és que les dones estem discriminades a tots els àmbits, no? Llavors intentem anar fent campanyes de diverses coses, però evidentment l'esport femení està molt invisibilitzat, i en això doncs hi tenen responsabilitat els mitjans de comunicació, però hi tenim responsabilitat els governs i també tota la societat, no? Perquè invisibilitzem les dones quan hi ha una qualitat d'esport femení boníssima, i a vegades cal ser-ne conscients, i els mitjans també ens han d'ajudar a fer-lo visible perquè generem aquesta curiositat i aquest voler veure esport femení. Aquesta campanya doncs ha funcionat molt bé, s'hi estan adherint moltíssims clubs i moltíssims particulars, i n'estem molt satisfets. Però fem campanyes d'això. La campanya del 8 de març anirà més dirigida a les diferències en el treball, no només per la bretxa, sinó també pel sostre de vidre, perquè les dones no accedeixen als llocs de més responsabilitat o accedeixen amb molt menor percentatge que els homes. Les pensions després també són més baixes per les dones, evidentment, perquè han cotitzat menys durant la vida laboral, perquè qui s'agafa les excedències són les dones, i hi ha un temps de la vida que podria ser que no estiguessin cotitzant, perquè tenen més feines a treball parcial, perquè cobren menys. Vull dir, és tot una roda que en el món laboral hi pateixen assetjaments. Per tant, en el món laboral hi ha una discriminació molt important que atacarem ara també amb la campanya del 8 de març, la del 25 de desembre, que va ser en temes de violència, el 25 de novembre, que és el dia contra la violència contra les dones, que al final és la punta de l'iceberg i el que es fa més visible de les desigualtats, però si no hi hagués desigualtats no hi hauria violència masclista. Per Nadal, per exemple, també fem campanyes per les joguines no sexistes, perquè ja des de nenes ens inculquen que a través de les joguines i a través de molts rols que el nostre lloc és a casa fent cura, no? I les joguines a les nenes se'ns ensenya que hem d'estar a casa cuidant les nines, i els nens doncs se'ls hi publiciten jocs de lideratge exteriors, on el que es promou és aquest lideratge, la força, la punteria, més habilitats, i en canvi a les nenes més rols de cura, i tot això ha de canviar. Són moltes les causes que ens porten a la discriminació, perquè això és una cosa que tenim molt interioritzat culturalment. Vivim en una societat patriarcal i ens han educat així, i cal que ataquem des de molts, molts punts, perquè les discriminacions les patim a tot arreu.
Per cert, deixi'm preguntar-li, ja que li preguntava a l'inici si cada dia havia de ser 8 de març, aquest any a Madrid no es fa declaració institucional perquè Vox hi va votar en contra.
Sí, ja va passar el 25 de novembre també. És una llàstima. Evidentment, el masclisme i el patriarcat ha de mostrar resistències cada vegada que les dones fem un pas endavant, exigim la igualtat, exigim l'estop de la violència, doncs surten aquests partits negacionistes com si això no estigués passant, que és una evidència que està passant, que estem tractades de manera desigual i que estem patint una violència que és masclista, que es produeix pels homes cap a les dones només pel fet de ser dones i perquè creuen que són superiors a nosaltres, i per tant és una evidència, però és normal d'alguna manera que cada vegada que un moviment avança la resistència vingui d'alguna banda, i en aquest cas ens està venint d'una manera molt descarada per aquest partit Vox, però bé, li faurem front. Sortosament, de moment, no estan representats a Catalunya, però haurem de lluitar-hi molt fort, perquè bueno, és la resistència patriarcal, bàsicament. Hi ha un sector de la societat que fins ara està afavorit per aquesta discriminació i que no volen perdre el seu estatus.
Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona, moltíssimes gràcies per un dia com avui estar amb nosaltres en aquest programa. Ràdio Estel, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.